Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Rosa Maria Penedès. Salviadoria amb Josep Pàmies. I el pensament de la setmana.
El poeta libanès Khalil Gibran deia: «Els teus fills no són els teus fills. Són fills i filles de la vida desitjosa de si mateixa. No venen de tu, sinó a través teu. I encara que estiguin amb tu, no et pertanyen. Pots donar-los el teu amor, però no els teus pensaments». Precioses paraules dedicades a una de les vivències, per no dir la màxima, en amor incondicional que pot viure el ser humà: ser pares. Avui, al Viure des de l'Essència, ens acompanya la fotògrafa Rosa Maria Penedès. Entre els seus treballs publicats hi ha llibres com Sentido Flamenco, sobre retrats dels seus principals artistes, i Encara som nens, sobre l'adopció de les criatures grans. Actualment, el seu treball està centrat en el món de les dones i dels infants. La vivència de l'adopció ha estat un pilar importantíssim a la seva vida, d'aquí a que fa pocs mesos va presentar el seu llibre Encara som nens. Benvinguda al Viure des de l'Essència, Rosa Maria.
Hola,
què
gràcies.
Tal? Bé. Te vas bé aquí a Sant Celoni?
Molt bé, sempre m'ha agradat Sant Celoni, feia temps que no hi venia i continuo tenint aquella miqueta, aquell esperit que m'agrada i l'olor de poble encara.
Que bé.
Que això és important.
Estem molt contents que així t'hi trobis a casa nostra. Precioses fotografies en el llibre, no? Fotografies que realment, Rosa Maria, parlen per si soles, impactants, impressionants, i que si miréssim detingudament, el llenguatge de la imatge que ens arriba a l'ànima no ens deixaria indiferents, no?
No, sempre hi ha un somriure. Aquest llibre està fet entre la Índia i l'Àfrica, que són els dos continents. Bueno, la Índia és un subcontinent, però sí. Bueno, i l'Àfrica no és continent que més m'agraden i que més m'han impactat al llarg de la meva vida. I aquí reflecteixo, però és extensible arreu del món. És una crida a la conscienciació de l'adopció de les criatures grans. Llavors, degut a un problema de que aquí a Catalunya i en l'estat espanyol no es poden fotografiar els menors, doncs ho he centrat en aquests dos països com a reflexa, però repeteixo, és una ampliació a tot el món.
Però també farem un incís, si em permets. O sigui, és una ampliació a tot el món. T'has projectat a la Índia i a l'Àfrica, però per una raó molt important també, perquè la teva vida...
Els dos treballs més importants que he fet, evidentment, el més important és el de la Índia. La Índia ja a mi marca un abans i un després la meva vida, fins a l'extrem de que jo, que no mai havia volgut tindre fills biològics, a la Índia em canvia el xip i llavors em diuen a la meva parella: no, hem de tindre una criatura de la Índia.
Que curiós, quina edat tenien les noies?
La primera em va adoptar dues, amb un interval d'un any i mig entre l'una i l'altra. La primera, la gran, la Lalita, tenia 8 anys i mig, i la segona, la Shalom, tenia 6 i mig.
Carai.
Sempre vam dir que no volíem criatures bebès, que el bebè està molt bé, evidentment, però que la criatura gran, com encara necessita una família, vull dir, és ver, tot ser humà quan neix necessita una família, una sanitat i una educació. Llavors jo penso que amb 4, 5 o 6 anys no tens que estar privat del tren de la vida quan encara no tinguis temps que t'hagi passat pel davant. I per això vam decidir les grans.
Adoptar les més grandetes.
A casa hi ha hagut molta conscienciació amb això, és cert, se'ls he explicat el per què, etc. I proves d'això és que el títol del llibre és La meva filla gran. O sigui, ella va posar el títol.
Ah, ella va dir...
I diu: Encara som nens.
Encara som nens.
I ella perquè va vindre amb 8 anys i mig.
De fet, arrel d'aquí és quan va començar a sorgir aquest treball, no? De
sí.
Investigar què succeïa amb aquests nens que...
Exacte, molt ben dit. Jo arrel d'haver-les anat i vés, nosaltres tenim molta relació amb la Índia, concretament amb l'orfenat, sempre diem que és la nostra família índia, perquè a partir de la base que quan s'adopta amb algú, amb una criatura, no pots trencar. Yeah. O sigui, la seva vida ha de continuar, és una continuïtat de tot, vull dir, neixes a l'Índia i en aquest cas i et cries a Catalunya. Jo que sé on professionalment es desenvoluparà aquesta persona,
clar,
no ho sabem, no? Llavors, ells, com que van tenir la sort de tenir un orfenat molt petitet a Delhi, hi havia molt bona relació, i nosaltres, pel nostre tarannà i el nostre caràcter, l'hem continuat mantinguent, fins a l'extrem de que ara hi va anar el president Mas a visitar-los, i va ser una casualitat, i vaig fer arribar el llibre.
Clar. Molt bé.
I perquè ho veiés, no? I inclús amb una carta a la que li explico el perquè de la nostra relació amb la Índia, amb l'orfenat, i que aquests escriptors avui són tan d'aquí, encara que hagin nascut allà. Elles continuen menjant el seu arròs, tenen els seus gustos indis, la música índia, però viuen aquí.
Realment costa l'adopció en aquests nens, que no són grans, perquè són nens, no?
O sigui, en quin sentit de costar?
Costar en el sentit de que nens amb 5-6 anys... la gent els hi costi més d'adoptar.
Sí, però perquè hi ha el tabú, que és el que sempre dic, que el nen gran porta problemes, quan no és cert. Vull dir, el mateix problema porta un nen gran que un nen petit, perquè, com sempre dic, el ser humà de per se ja són problemàtics.
Totalment.
Llavors, ni res és blanc, ni res és negre. Vull dir, com ja fotogràficament parlem del sistema de zones amb el blanc i negre, però hi ha una sèrie de matisos de grisos. Aquí passa exactament igual. Vull dir, hi ha criatures que han vingut grans, sense cap problema, a posteriori, i de bebès que han tingut problemes.
De fet, tu també és curiós.
I biològics,
no?
També.
Totalment.
Evidentment. O sigui que això d'entrada ja m'agrada, perdona que t'hagin
per favor.
De trencar aquest tabú de que el nen gran porta problemes. No és cert, perquè et diuen que la paraula que s'ha posat de moda és que té una gran motxilla. Però és que a veure, és que en el moment que naixem ja portem amb un racó del cervell hi ha una motxilla de com t'han tratat al moment del part, o en el moment de l'embaràs. I això ho diria millor els psicòlegs que jo, no? Llavors, partim d'aquí, tots portem motxilles.
Estic totalment d'acord. A part, també partim de la premissa de que tots venim a aprendre.
Aquí està.
Totalment.
I una miqueta, i tornant a la teva pregunta, perdona, de que perquè els nens grans, jo vaig tenir experiències que la veritat m'impressionava molt marxar d'allà i deixar aquells nens grans que sabia que ningú voldria.
Quan em dius això, hi ha hagut famílies que tu has conscienciat i trobar-te en situacions que diguis, al veure la teva experiència, hagis despertat la consciència a dir... anem a adoptar una criatura a la Índia.
Sí, una amiga que va adoptar una nena, o sigui, li vaig comentar, i ella va, amb el temps, a cap d'uns anys, no? Evidentment, amb un any, vull dir, ella va reflexionar, etc. I ella va decidir, en un moment determinat, és monoparental, va decidir adoptar una nena amb 4 anys.
Molt bé.
I avui és una nena que crec que té uns 10-11 anys. Vull dir, fa uns 6 o 7 anys que la va adoptar i,
perfecte. I fantàstic.
Fantàstic. A veure, hi ha una sèrie de coses que les hem de tenir en compte. Una criatura que ve aquí sense escolaritzar, és de sentit comú que l'hauràs de posar un any enrere, que necessitarà uns reforços, però a veure, tot això...
Però també l'amor, i de la manera quan mires aquestes criatures als ulls, amb aquests ulls penetrants, no? Que sembla que et diguin, que et parlin, que no calen paraules, no?
Sí, és cert.
Perquè també hi ha un apunt bonic del llibre, no? Que, i curiós el que dius, els adoptats no són els nens, sinó els pares.
Sí, això ho diu, un dels escrits ho diu, és ben cert perquè t'atrapen. I són nanos generalment molt especials, amb uns valors molt
diferents.
Bonics. Diferents, sí, diferents, no? Ja dic, i en aquest cas jo puc parlar del tema de l'Índia. És molt important que quan adoptes un fill coneguis una miqueta el país. Jo sí que sempre ho dic, perquè no és el mateix un nano indi que de l'Àfrica, que de Sud-amèrica, vull dir, a veure, cada país hi ha una genètica diferent.
Això t'ho volia comentar també, perquè el fet de calen eines diferents depèn del país on anem a adoptar la criatura.
Sí.
Es requereix el que dius, no? Impregnar-nos una mica de l'essència del país, no? De la història.
Sí, totalment d'acord, perquè si no entens moltes reaccions a vegades. Vull dir, en el cas dels crios indis, el pater famílies és molt important. Llavors, a casa no ha passat, però jo sé de casos que quan arriba el crio gran, els primers temps a la mare no li dona de menjar. El nen reparteix el menjar ell, i el primer que s'aveix és el pare.
Sí, des d'aquest patriarcat també.
Perquè aquest nano, que va ser deixat per la família biològica amb 3, 4 o 5 anys, ja estava acostumat a casa seva a repartir el menjar a la taula. I llavors el primer que repartia aquí era en el pare i l'últim era la mare. I aquesta anècdota és una de les moltes que has de conèixer el país.
Totalment.
Criatures de l'Àfrica, exactament el mateix. Vull dir, jo sé el cas d'una criatura tribal que no s'havia vist mai. perquè vivien a la selva. Llavors s'ha d'entendre el que és, entre comets, bueno, s'ha d'entendre, has d'intentar entendre què és viure a la selva.
Clar.
I aquesta nena, és que no s'hi havia vist ni amb el riu. O sigui, la sorpresa que va tindre el dia que es va veure davant d'un mirall va ser, bueno, que només ho deu pensar
la
mare.
De totes maneres, per això, Rosa Maria, amb l'experiència en la que parles de la nena que venia de la selva, no? O sigui, s'ha d'estar preparat.
Ah, clar.
Per adoptar
clar,
una criatura així.
Clar, i a vegades que venen... Ja. Entrebancs per part de les famílies, perquè la criatura no li passa res. La criatura ve amb una idiosincràsia, ve amb unes carències, amb altres coses, com dic jo, moltes vegades són nanos molt adults i molt innocents, vull dir, criatures que potser pues, als 5 o 6 anys han hagut d'ajudar a parir a la mare, uh-huh. i en canvi encara creuen, com és lògic, amb els reis uh-huh. i amb el Papa Noel.
Rosa Maria, podríem dir-ne que realment les casualitats no existeixen, no? I que si potser, com dèiem, que els fills escolleixen els pares, potser és perquè toca, no? Creus en el destí?
Hi crec. Abans no hi creia, ara hi crec. Perquè m'han passat ja coses que dius, bueno, pues és que estava escrit així. Vull dir, que a vegades vas emparrant, que has d'anar cap a aquella banda, i tu fas tot per anar a aquella banda i et trobes anar a l'altra. I llavors anar a l'altra banda i estàs la mar de bé i dius, bueno, pues és que era aquest el meu destí.
Et trobes que inclús amb les teves filles deus dir, mare meva, si és que s'assemblen tant a mi, no?
Sí. Es diu, no sé, ara un pediatre m'ho podia rebatre, però diuen que quan hi ha un nen i una nena en una família, bueno, el primer, perdó, de dos fills, la gran s'assembla al pare i la segona s'assembla a la mare. A casa ha passat això, o està passant. Vull dir, la meva filla gran s'assembla més a son pare i la petita s'assembla més a mi.
És curiós.
I a vegades, moltes vegades, dic que si fos biològica...
No s'assemblaria tant, no?
I té coses a casa, sí. Que no ho sé per què és, vull dir, suposo... No ho sé.
Hi ha moltes coses que no sabem, eh?
Sí, és cert.
I hem de deixar fluir,
sí,
oi?
Sí, perquè no...
I disfrutar-les i gaudir-les.
Ah, evidentment, molt. Amb elles aprens moltíssim. A la vida, si tu vols aprendre, aprens de tot arreu.
Totalment.
Està molt clar, no? Doncs amb aquestes escritures grans, per exemple, jo coses que he après a guisar, a mi no m'agrada guisar, i elles mateix, com que tu no t'agrada guisar i ho fas malament, jo ho faré jo. I m'han ensenyat menjar indis.
L'amor que et poden arribar a donar davant de la mancança que potser havíem viscut, no ens ho podem ni imaginar.
No ens ho podem ni imaginar.
Rosa Maria, què hi ha al darrere de la porta d'un orfenat? Quines olors, quins colors, no? Què diries que t'acompanyen quan et venen el record, quan obres la porta de l'orfenat? Quina energia hi ha?
Mira, és una energia positiva, amb molt de colorido, amb moltes rialles, però amb una soledat terrible, terrorífica per part dels crios. Vull dir, quan els nanos tots et tiren el coll, tots volen cridar l'atenció, tots volen que els abracis, tots volen que els toquis, tots volen que els hi donguis una miqueta de carinyo. Això és molt dur, és molt impressionant. Vull dir, a veure, també pot passar, evidentment, que passa amb la gent gran, amb els avis, no? Però veure, quan entres en aquest cas que estem parlant dels orfenats, et trobes aquesta porta amb aquestes escritures. En el llibre surt un noi molt guapo, molt educat, molt intel·ligent, perquè vaig preguntar per ell. Va perdre la família amb 6 anys o 7, avui en tenia 19, estava a la universitat amb una beca aconseguida per si mateix. I la veritat és que se'm caien les llàgrimes. Com veia aquell nano que deia, bueno, per què? A veure, no és pel fet que sigui guapo, sinó és que era tota...
Guapo, quan en diem guapo, era amb tots els nivells.
Amb tot. Era la manera de parlar, educat, sapigués estar en els llocs, em venia, em preguntava, molt tímid. I jo pensava, bueno, i és un nano que no té res de res. En canvi, el comparava, i no vull ofendre ningú, però amb nanos d'aquí, de la mateixa edat, que van sobrats de tot... Que ni diuen res i cada més sembla que tot siguin obligacions, vull, i aquell nano pensava, però sí, aquell nano és que s'ho mereix tot.
Jo ara a mi em ve el pensament quan estàs dient això, no?, i fent referència al programa, és probablement a aquests nens els hi toca connectar sí o sí amb la seva essència, no? Perquè moltes vegades mirem tant cap a fora que no ens coneixem a nosaltres. Aleshores, aquestes criatures han de mirar tant dins seu, han de buscar tant recursos dins seu que realment poden aflorar el seu màxim potencial.
Sí. I a més són nanos de molts recursos. Vull dir, et sents moltes vegades poc intel·ligent, per suposat, vull dir, et veus molt limitat davant d'ells, perquè coses que tu et quedaries, que no sabries que si tiren davant o enrere, ells no hi veuen cap problema, perquè són criatures amb recursos. Clar,
totalment.
És que la vida els ha portat per aquest camí.
I clar, aquí els occidentals el que ens passa moltes vegades, no?, que ens agrada tenir les coses bastant controlades, no?, i davant d'una adopció, encara més, podríem dir que és una porta oberta a la confiança del destí, a veure què ens depara, no? Davant d'això, què passa amb aquests infants que com dèiem abans, no estan al punt? Perquè volem tot tan controlat que quan anem a adoptar una criatura també volem que tingui una edat determinada perquè així tot
no
està
entenc,
més bonic,
sí,
no?
No ho entenc.
Aleshores, què els hi diries?
que deixin fluir les coses. Vull dir que l'important és el ser humà i que l'important és que l'escriptura, tot el ser humà, repeteixo, necessita una família. Sense família no podem tirar endavant ni podem viure. I no intentem controlar totes les coses, perquè com més les intentem controlar, més ens les controlen.
És el que diem, que tot passa per alguna cosa, no?
Clar.
Ja, és molt curiós, en el llibre també hi ha una curiosa història, no? Que el pròleg, perquè el pròleg d'Encara som nens, hi han paraules d'Agustí Pàniker,
sí, i ha fet
i
el pròleg,
i de Xemiró,
sí,
no?
El Pàniker ha fet el pròleg i la Xemiró ha fet la presentació del llibre, sí.
Però és molt curiosa la història, i als nostres oients m'agradarà molt que els comparteixis amb ells, no? D'aquella mare que després de 3 anys de tramitar l'adopció, què va passar?
Sembla ser que era una mare que era monoparental, o sigui que ella va haver-se de menjar tots els ratos dolents i bons, i etc. Llavors, al moment que va anar a buscar la criatura, després de 3 o 4 anys, que és el que acostumes a trigar, va tenir un xoc.
Quina edat tenia la criatura quan ella...
I era grandeta, crec.
Sí, uns 9,
sí,
no?
Sí, era grandeta. I, bueno, llavors va ser una cosa, el Luis, que el va impactar molt. Però, bueno, jo també puc explicar la meva de la meva filla gran, que també va ser molt impactant. Vull dir, referent a això, sí, que volem lligar-ho tot, controlar-ho tot.
I no. Però fixa't que bonic el detall, no? I a mi m'ha impactat molt, perquè és això, no?, el moment de conèixer el seu fill adoptat, un nen de 9 anys, doncs rep una por immensa en el seu interior i una gran ansietat, i volia avortar el procés. Què passa? L'altra cara de la moneda. Un nen indi de 9 anys, senyors oients, a mi se m'ha posat la pell de gallina. El nen, totalment conscient de l'adopció, duia un any aprenent espanyol.
Sí.
Aleshores, per favor, quin aprenentatge. Quin aprenentatge, no?
Sí.
És preciós quan passen aquestes coses.
Molt.
Tu comentes que també et va passar amb la teva filla una experiència...
Sí, bueno, ens va passar amb la gran, amb la petita no, amb la gran. Quan la vam anar a buscar, doncs ella va tindre el xoc, ella. O sigui, es va espantar.
Pobreta.
Es va espantar, es va posar a plorar i que no volia marxar de cap de les maneres. I, bueno, vam haver-ho de treballar i fins a l'accident que em vaig preguntar si el meu concepte de felicitat no tenia per què coincidir amb el d'ella.
Clar.
No era el nen de Walt Disney, que dic jo, de la pel·lícula, que t'està allà esperant i... No,
el que diem del
res,
control aquell.
Sí, res, no? I ella va tindre, clar, tenia 8 anys i mig, sabia on estava i no sabia on anava. Uh-huh. Llavors va tindre, a veure, això es va superar en 24 hores i ara ho explico perquè ens n'enriem amb ella.
Totalment.
En fent broma, però, i ara acaba de fer 3 anys que va arribar.
Però és fantàstic,
sí,
perquè, bueno, ara aquesta noieta, perquè és una noia,
sí,
té 21 anys,
sí,
no? Aleshores, a quines eines va recórrer Rosa Maria en aquell moment?
Aquella era difícil perquè, a més, me'n vaig donar compte que dir t'estimo i estaràs bé amb un idioma que no és el teu, clar, és molt dur, o molt difícil, més que dur, no? O sigui, jo dir-li t'estimo, I love you, no ho havia dit mai en anglès, perquè en aquest cas, en altres escritures no, que encara hagués sigut més complicat perquè haguéssim parlat l'hindi o el maharashtra, qualsevol altre idioma de l'Índia. En aquest cas vam tindre la sort que parlava algú d'anglès, i llavors ens ho podíem entendre amb lo bàsic, amb lo elemental. I, bueno, era abraçar-la molt quan arrencava a plorar. Llavors, després li compràvem les coses més elementals, com era un gelat de maduixa,
yeah,
una Coca-Cola, i veies, llavors veies que relaxava i no te la miraves i tot tenia fluït. I, bueno, i ella va veure que no passava res. Uh-huh. Va veure que no passava res i, bueno, i ara ens n'enriem.
Podem dir que des
però,
de l'amor,
bueno, xoc,
no?
Que, però tu posem-nos a la pell una criatura de 8 anys i mig que està acostumada, a més, algú li va dint allà, alguna de les cuidadores, que menjaria molt de xoriço. Llavors, yeah, i clar, ja està prohibit, yeah, el tocino. Llavors estava obsessionada, no?
El seu món
clar,
era aquest, clar.
I a tot arreu veia pic, pic, jo li deia, no pic.
Clar,
deia, only vegetables, li deia jo, no? Perquè clar, ella pensava, bueno, si són vegetals ja anem bé.
És que tenia 8 anyets.
Clar, i ella, la seva alimentació era arròs amb llenties i clar, te.
Però fixa't, no?, per el que dius, la màxima eina probablement, per el que m'estàs dient, va ser l'abraçada.
Ah, sí, constantment. L'abraçada i va plorar molt, vull dir, era un atac de terror. Realment de terror, va haver d'intervindre la que en aquell moment estava de representant de la Generalitat a l'Índia, I, bueno, i ella pues, ens va ajudar molt, ella li anava a traduir, li anava explicant, i quan la veia amb ella relaxava, quan ens veia nosaltres ja es tornava a posar neguitosa, però bueno, va durar 24
hores. Un procés,
sí, un procés. Llavors,
fluir. Després d'escriure el llibre, com està l'ànima de Rosa Maria Penedès? Com t'has quedat? Què...
Amb aquest aspecte, molt bé, perquè era algo que duia temps que ho volia fer per una sèrie de raons. personals i professionals no havia tingut temps, això requereix un temps, encara que sembli un llibre petit i tal, vull dir, porta el seu temps, la feina que no es veu, com tu molt bé saps, que és el que no es veu. I, però tenia ganes de dir, bueno, jo vull fer una crida amb aquestes escritures. I que, per favor, que la gent no sigui tan egoista, a part de que en aquests moments a nivell internacional s'estan adoptant escritures grans, o sigui, els països, perdó, estan traient cap a Occident els crios grans, o sigui que ara el que vol un bebè ho té molt, molt complicat, i això tira quan se vol i caï. Vull dir, el nen d'un any, un any i mig que la gent volia el bebè, estan desapareixent, perquè es queden als països d'origen i diuen que prefereixen que vagin a Occident. Els nanos més grans, que estan més necessitats, clar, tenen el temps més a sobre.
I és el fet aquest, depèn de la consciència, no? Què volem, un ser a estimar o volem un ser per anar-lo... No sé, és l'amor. Jo crec que una vegada més, en aquesta vida, la clau és l'amor.
Sí, cap
al tot el que ens envolta. No?
Hi ha molt egoisme i encobert, que potser la
no
mateixa persona...
Jo ara no en sabem més, a vegades, no?
Exacte, no, dic que és un egoisme encobert, que segurament diria, no, jo no sóc egoista, jo és que el vull... Per què el vols petit? Perquè serà més fàcil? No. Perquè s'assemblarà més a mi? No. O sigui, a veure...
Tornem una vegada més com a l'inici de l'entrevista, no? De que els fills no són els nostres fills, ells tenen el seu camí.
Exacte.
Nosaltres som uns tutors, no?
Sí,
uns tutors,
sí, sí.
Uns acompanyants de viatge de la seva vida, però la seva vida és seva, no? I llavors, quin millor ingredient que l'amor per poder-los acompanyar? Siguin fills adoptats, siguin fills...
Sí, en aquest cas, jo personalment volia fer de mare, no ser mare, que és diferent.
Totalment.
I llavors, clar, és molt diferent. Bé, i fer de pare i ser, i no ser pare, la meva parella, vull dir, és el mateix, els dos estem en el mateix camí, no? Clar, això també són...
Matisos,
sí,
importants.
A tindre en compte.
En breu presentaràs el llibre Sant Celoni, ja...
Sí, sí.
Ja ens diràs.
Sí, us en faré saber quan em donin les dates, perquè a més aquest llibre és molt bonic, si em permets que puc parlar-ne d'ell una miqueta.
I tant, com sí.
La idea va ser d'entrada que tots fos un llibre alegre. No, o sigui, no, les coses no han de ser depriments, ni han de ser de sang i fetge, ni molt menys. És un llibre alegre en les que hi hagi sempre una esperança. Aquest llibre hi ha una part, evidentment les fotografies que jo vaig fer en aquests dos països, però hi ha un començament, o un intercalat, una sèrie de manuscrits fets per les criatures que han arribat aquí i explicant les escritures grans, evidentment, explicant el seu primer any amb la nova família, amb la família que els ha adoptat. I després ja, arrel de demanar una de les cartes amb una criatura, la mare em va preguntar, jo podria escriure? Dic, i tant que sí. I llavors vaig pensar, allò de fer-ho només de fotografies meves i manuscrits, fem-ho també. Me'n vaig donar compte que hi havia gent gran que necessitava poder explicar la seva experiència durant el primer any. I llavors dic, doncs mira, pares, mares, directores d'escoles, psicòlegs, tot de gent que ha intervingut o que té que veure amb el món de l'adopció de les criatures grans. I llavors ha sigut molt bonic això, no? I si tu llegeixes les cartes dels crios, tots acaben dient, soc molt feliç.
Des de l'agraïment, és preciós.
Llavors, aquest és el comú denominador, no? O sigui, hi ha una nena que explica que ella no s'imagina la seva vida sense aquesta família.
Clar.
Una altra, doncs, que et dirà que feia molt poquet que havia perdut la família biològica, i que li va ser molt dur, és cert, perquè clar, quan ets gran i és per tota la família biològica, és molt dur canviar...
És un xoc importantíssim.
És un xoc, i és una criatura que a més va néixer a l'Àfrica, no? Imagina't vindre aquí, però que ara és molt feliç. Llavors, clar, vull dir, jo conec alguns dels casos, altres no, de les criatures que han participat en el llibre, i els que han sigut d'usos, a veure, entenguem la paraula de dur, no complicat, sinó dur, com tu has dit al començament, que t'has de posar una miqueta en la pell de l'altre, etc., i conèixer el país, són nanos encantadors, amb uns bons rendiments escolars, a veure, tothom en el món, un és més intel·ligent, l'altre ho és menys, un té una manera de ser, l'altre en té una altra, això és evident, no? Però tots són nanos molt predisposats a ser feliços i a que els estimin, que és el fonamental.
I per lo que dius, tant els infants, els nois i les noies són molt feliços i estan molt agraïts d'estar on estan en aquests moments, i els pares també,
igual,
no?
Igual, perquè... exactament igual. Amb el bon sentit de l'agraïment, no l'agraïment cristià, sinó l'agraïment de dir...
Des del cor.
Del cor, exacte, m'entens? A dir, és que estic molt content perquè tinc una família. O sigui, tot el que primer diuen és, tinc una família. O sigui, això és la clau.
Aquests pilars tan importants... que ens fan sentir una mica amb aquell sostén.
I llavors ells,
no?
Per exemple, hi ha una carta a una criatura que diu, jo a l'Àfrica sempre estava malalta. Aquí no hi estic mai.
Aquí, ella... el tema de les emocions.
Clar.
I m'encanta, perquè és així. O sigui, som emocions que aleshores somatitzem amb una enfermedad.
Exacte.
Que deia
exacte.
La criatura, no? Allà estava sempre malalta.
Aquí no.
I aquí no.
Aquí no. Cap a... O sigui, eren, bueno, pues, anècdotes aquestes que cada, clar, cada escritura explicarà la seva.
Que com deixarem que,
els sí, oients... Sí, que la gent ho llegeixi, ho llegeixin, perquè realment és molt amè, ho pot llegir igual les escritures adoptades, com els pares, com
les
mares,
aquí, tothom. Sant Celoni,
sí, exacte, aquí es trobarà, eh? ja us ho faré saber, sí. Que no hi haurà cap problema. I després també m'agradaria dir que jo aquí no tinc res de benefici d'aquest llibre, això és molt important, perquè els beneficis m'agradaria que anessin íntegres per crear una biblioteca a Delhi i una altra a Etiòpia, per escritures que, com que han sigut grans, ningú ha volgut. Llavors, almenys tinguin el mínim, que és educació, accés a l'educació, que és doncs, per poder-se desenvolupar de grans.
Doncs em sembla que és fantàstic aquest projecte. La veritat és que dona gust poder-ho compartir des d'aquí, perquè realment... és poder-nos ajudar els uns als altres, uns tenim uns avantatges que els altres no tenen, i és molt bonic poder-ho linkejar.
Exacte.
I entre tots donar suport,
sí,
i fer-ho que sigui exponencial.
Sí, sí. I uns et porta una cosa i l'altre te n'aporta una altra.
Estem arribant al final del viure, Rosa Maria, i a mi m'agradaria abraçar-lo amb unes boniques paraules que descriuen els fills de l'Índia. Si m'equivoco, ho dius, jo crec que era una mare que parlava sobre els fills de l'Oto, els fills de la Índia com els fills de l'Oto, i deia així, no? Tenen la mirada de tigre, l'elegància de l'au del paradís, el cor de lleó, la tenacitat del toro i la velocitat del cavall que constitueixen el seu chakra. És una manera de definir la joia que els hi aporten aquestes criatures. I a mi m'agradaria que compartissis amb nosaltres una dita que t'acompanyi en el teu dia a dia, que digués, a mi això és el que em dona embranzida per tirar endavant en moments d'adversitat, no? Que també n'hi ha.
Sí, francament, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. És una frase que sempre l'he dit des de molt joveneta, que era és de Bakunin, que deia que qui no creia en l'impossible no tirava mai endavant. I sempre hi penso, quasi cada dia. Quan tinc un problema, tira endavant.
Recorres, home, sí. I Déu-n'hi-do,
I tira endavant, sí, tirem endavant. I de moment anem tirant endavant.
Doncs estem molt contents que hagis compartit el dia amb nosaltres.
Jo d'haver vingut aquí amb vosaltres.
Compartir la teva essència. I fins ben aviat, Rosa Maria.
Us tindré informats. Moltes gràcies.
Namasté.
Namasté. Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salviadoria, amb Josep Pàmies.
Josep Pàmies, pagès ecològic de Balaguer, molt conegut per l'estèvia, ens parlarà de plantes prohibides. Plantes que curen.
El plantatge, o en castellà, llantem. De plantatge n'hi ha de diversos tipus, un de fulla estreta, que té un plantatge de fulla estreta, o és de plantago o lanceolata, i el plantatge de fulla ampla, que és plantago ovalata o plantago menor. Aquestes plantes ja venen des de temps immemoriables al seu ús, no? Els propis romans, amb les seves caminates que fotien per invadir països, no sabien que si es fotien aquestes fulletes de plantatge a dintre de sandàlies no tindrien úlceres i si sortien, així com sortien, s'anaven cicatritzant o desinfectant. De quins veia, doncs el catús, ja de pràcticament mil·lenari d'anys, el temps dels grecs i molt abans, on aquestes propietats ja es coneixien. En aquests temps més moderns, doncs, bueno, jo he pogut comprovar mastegant fulles d'aquesta planta, del plantatge, i mastegant-les una mica, a la vegada que serveix per evitar les gemmives que sangren, si tu traus aquest plantatge mig mastegat i te'l fiques a damunt d'una taca dolenta, aquelles taques que requereixen a vegades ser cremades en nitrogen líquid perquè torni a sortir la pell nova i moltes vegades tornen una altra vegada cap d'un temps, són aquestes taques de sol que normalment a poc se van tornant dolentes, doncs veureu com només en 3 o 4 dies de ficar sobre les taques afectades per aquest problema del sol, com en cap de tres dies ha canviat totalment l'aspecte d'aquella pell i pràcticament no hi ha ni rastre d'aquest càncer incipient, no? sembla impossible que això pugui ser així. Però, bueno, jo he vist els propis ulls amb molta gent, però mi mateix també, que el sepa jo, he tingut aquests problemes d'aquestes taques de pell que a dintre que havien ser cremades amb nitrogen líquid i porto 15 anys que no me'ls acabo de cremar. Sempre estic regenerant d'aquesta manera. No? Servís per les picades de vispes, servís per diferents úlceres, com hem dit abans. És una potenta planta pulmonar que conjuntament amb farigola fa una barreja immillorable per l'asma, per la tos, per la tosferina, per la tuberculosis. Ara potser ja no hi ha, la tuberculosis ja no hi és tant ara, però bueno, torna a vindre, no? Perquè la mala vida que portem i excés de medicaments, però bueno, tenim amb això una planta extraordinària. És a més comestible, és a dir, aquesta planteta que surt al nostre voltant sense vegades ni donar-li cap importància, tallada contínuament fresqueta és una bona amanida. Les seves llavors són uns potents laxants, és a dir, tan laxant que hem de beure molta aigua perquè s'inflen tant que si no beguéssim aigua encara provocaríem l'efecte contrari. Però si ens prenem les llavors d'aquesta planta i bevem suficient aigua, és un gran laxant natural. És una planta també d'aquestes extraordinàries que no que hauríem de recordar. L'hipèric, o flor de Sant Joan, es diu flor de Sant Joan perquè floreix al voltant de Sant Joan, és una planta també de les més importants que tenim aquí al nostre territori. És una planta que quan s'usa a nivell intern s'ha de vigilar molt de no ficar-nos a exposar-nos al sol durant els estius quan apreta tant, perquè provoca que tinguem una deficient protecció al sol. L'hipèric és el millor antidepressiu que existeix. Només cal pensar que Alemanya, el país més avançat a nivell farmacèutic, la sanitat pública d'Alemanya, un 80% de les depressions són tractades amb aquesta planta. I aquí a Espanya, el cul del sac d'Europa, doncs el que fem és fotre-nos els medicaments que ja no volen els alemans, no? Prozac i tants altres. Aquesta planta també, de tota la vida, sabíem que si diia oli de cop, doncs pels cops, pels blaus, pels esguinços, pels dolors lumbàgies, ciàtiques, és extraordinari, no? Perquè aquest oli doncs és molt antiinflamatori i fent uns massatges, fent un oli d'aquesta planta, entra cap dintre i això t'ajuda a aliviar aquestes inflamacions. Els nens petits, aquest mal de panxa que sempre ploren tant, només fent un petit massatge amb aquest oli se calmen de seguida. És tan potent a nivell inflamatori que les neuràlgies del trigem, per exemple, aquestes neuràlgies aquí de la cara, que són tan doloroses, doncs també. També aquest és un dels millors remeis fer massatges amb aquest oli. Per la incontinència urinària, extraordinària també, conjuntament amb cua de cavall, fa una barreja i és doncs, la solució total a la incontinència urinària tant per trios com per persones ancianes, persones grans. Les menstruacions irregulars també, però les menstruacions no només hi ha una planta, n'hi ha moltes, però aquesta també ajuda. És a dir, que són tantes propietats amb una sola planta que amb un medicament això no ho trobem mai, perquè són medicaments que només són per una cosa. I per una cosa te la regla i te l'espatlla en 10. Aquesta no te l'espatlla en cap i te la regla moltes a l'hora, no? Bueno, doncs aquest és el gran secret de les plantes, que fins ara s'havien criminalitzat i ara les hem de tornar a recuperar perquè realment són tresors de curació.
Viure des de l'essència. Frase de la setmana.
Mandela és l'últim gran alliberador del segle XX. I jo els dic, quan la nit s'apropi, pensem en Madiba i en les paraules que el varen reconfortar a la seva cel·la i diuen així: soc l'amo del meu destí, soc el capità de la meva ànima.
Viure des de l'essència. Els diumenges a les 9 de la nit. I sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.